Manresa, la desesperada triple des de la mitja pista, i no hi balla el Manresa, que perd el partit. Acaba de perdre la Manresa amb aquest últim tir del Baskonia. Manresa 80, Baskonia 82. El Manresa ha intentat a la desesperada un triple des de mitja pista, no hi ha anat, i el Manresa ha quedat molts minuts per davant en el marcador, que perd el Congost contra el Baskonia amb una última jugada, una última penetració de Baldwin, que ha certificat la derrota de l'equip del Bages.
Ens ha quedat una cara de pomes agres amb aquest tram final de partit i aquesta derrota del Manresa, perquè no podíem anar a temps mort al Manresa, oi, per intentar una jugada d'atac, Fitó?
No tenia temps mort Diego Campo. De fet, es mirava Dani Pérez, el seu entrenador, dient, li demana temps mort Diego Campo. No l'ha demanat, però sí que és veritat que a l'acció anterior hi havia 7 segons de calatge i els àrbitres han decidit no xiular uns teòrics peus que els demanava Dani Pérez, buscava la continuació del pick and roll Dani Pérez. Ha anat la pilota a la cama d'un defensor del Manresa, no han xiulat peus, i en la transició Forrest ha notat aquesta cistella que deixa sense victòria el Baxi Manresa en un final amarg pel conjunt del Bages.
Amb aquest final, també el Manresa, veritat que ha sabut gestionar bastant malament aquest tram final, perquè el Manresa estava guanyant 80-75, només quedaven 88 segons, és a dir, un minut, sí, i 28, sí, segons per arribar al final, i ha queixat aquest parcial de 0-7, però amb aquestes males decisions, no fito també en el tir final, també a l'hora d'intentar buscar una posició interessant per aconseguir un llançament.
Sí, sí, ha buscat Dani Pérez jugar un bloqueig central, que és com estaven castigant els homes de Diego Campo al Baskonia durant tots els últims minuts. Sí que és veritat que segurament Dani Pérez no ha trobat la millor opció, i el que no pot ser, el que és difícil d'entendre, és que en aquesta situació de partit el Baskonia et pugui córrer un contraatac i anoti una cistella relativament senzilla per guanyar-te el partit. És a dir, amb 80-80 el teu balanç defensiu ha de ser una miqueta més dinàmic, una miqueta més bo, perquè almenys al Baskonia li costi anotar aquesta última cistella i no acabis perdent el partit.
Fins i tot, deixem anar vestidors, a veure si algú explica aquestes causes de la derrota del Manresa, i quan tinguis algun jugador o tinguis alguna declaració ens demanes pas.
Perfecte, fins ara.
Perfecte, són les 7 i 3 de la tarda. Estel Batet, bona tarda.
Bona tarda, Oriol.
Teníem un partit en joc, t'hem robat 3 minuts perquè, clar, estava tan emocionant que...
Com és habitual, no t'amoïnis.
Que hauria estat absurd que t'haguéssim dit no, ara...
És molt de bàsquet, l'Estel, eh?
Molt, molt, molt,
sí,
i tant,
sí,
i tant.
Sí.
I tant.
Jugues?
No, tinc una filla que sí.
Ah, veus, que ja em sonava alguna cosa?
Molt bé, 29 de desembre es va acabant l'any, avui amb una molt mala notícia, que és aquest accident de l'avió Corea del Sud. No sé si obres amb això o amb alguna altra cosa.
No, ara mateix no obrim amb això, perquè a València a aquesta hora està en marxa encara una manifestació contra Carlos Mazón, el president valencià, per la gestió que va fer de la Dana, i aquesta manifestació és avui, que es compleixen 2 mesos exactament de la tragèdia, d'aquella tragèdia del 29 d'octubre que va comportar la mort de 223 persones. 3 més encara segueixen desaparegudes i hi ha milers de damnificats, com sabeu. En marxa, doncs, en aquests moments, que aquesta manifestació que recorre al centre de València i participen unes 200 entitats, i a la capçalera s'hi pot llegir el lema Mazón dimitirà missió i Mazón a Picassent, que és la presó que hi ha al País Valencià, i circulen 7 tractors en homenatge al sector agrícola que va ajudar des del primer moment als damnificats. Ara sentirem en Roberto Expósito, que és un llaurador valencià que participa en aquesta marxa i que denunciava a Catalunya Ràdio que el sector ha quedat sentenciat després de la Dana.
És així, ho arrasa tot. El que coneixíem, el que han conegut durant generacions, avui no ho reconeixes, avui no està. Tot és dir, pues, que la cosa millora, i efectivament, només faltava que anara enrere el problema. Pues això, que queda molt per fer.
Aquesta és la tercera manifestació que es fa per demanar responsabilitats a l'executiu valencià. I ara sí, com tu deies, una de les notícies del dia d'aquest diumenge 29 de desembre és aquest accident d'avió que hi ha hagut a Corea del Sud. Ja ha recuperat 2 caixes negres de l'avió que s'ha estavellat contra un mur a l'aeroport de la ciutat de Muan en el moment en què intentava aterrar-hi. Hi ha 179 morts i només 2 supervivents en el que ja és la pitjor catàstrofe aèria que hi ha hagut mai en territori sud-coreà. Sud-Coreà. Les autoritats trigaran almenys un mes per extreure les dades d'aquestes caixes negres de moment, però els investigadors constaten que l'avió va aterrar sense tenir les rodes desplegades i analitzen si això es deu a l'impacte contra un estol d'ocells, que és una de les primeres hipòtesis que s'ha plantejat. Un altre factor que genera dubtes entre els experts és la proximitat que hi havia entre la pista d'aterratge i el mur contra el que s'ha estavellat i s'ha incendiat l'avió. L'especialista en seguretat aèria Jeffrey Thomas està convençut que això contravé la normativa internacional.
No hi ha d'haver mai un mur a cap lloc prop d'una pista, a cap lloc pròxim. Quan mires les imatges, veus com l'avió surt de la pista. Es desplaça un centenar de metres, possiblement menys i tot, i impacta contra el mur. L'existència d'aquest mur és contrària als requeriments internacionals.
Més coses. Rescatades 92 persones que viatjaven en 5 pasteres cap a les illes de Cabrera, Eivissa i Formentera. 4 migrants han estat ingressats a l'hospital amb símptomes d'hipotèrmia. I a les Canàries, 213 persones també han estat rescatades aquesta matinada mentre viatjaven en 3 caiucos a prop de l'illa del Hierro. A les embarcacions hi havia 2 nens. Els han traslladat a un hospital. I per cert que avui a les Canàries, la Guàrdia Civil Espanyola ha detingut 7 persones per suposadament haver matat 4 migrants mentre viatjaven cap a les illes fa 2 mesos en un caiuco que havia sortit de Gàmbia. Els detinguts eren els patrons de l'embarcació, segons ha explicat la policia. I han trobat el cadàver d'un home al pas del riu Meder per Vic, a Osona. Els Mossos han certificat la mort d'una persona a pocs metres del conegut com aiguabarreig Gurri Meder, després de rebre l'avís a 1:45 del migdia que hi surava un cos sense vida. Segons fonts policials, la documentació de l'home coincideix amb el d'una persona de 65 anys de qui ahir es va denunciar la desaparició a la mateixa ciutat de Vic. Es desconeix la causa de la mort, però sí que se sap que el cos no presentaria signes de criminalitat.
Gràcies, Esther. Fins ara.
Fins ara.
Ara ve Nadal. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Escolta, Roger, del 2 al 5 de gener torna al Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu de Nadal per infants, joves i també adults.
Me'n recordo, Juliana, l'any passat més de 10.000 persones van fer tot tipus de jocs i esports a l'INEF Barcelona. I sense cues ni esperes.
Exacte, tornen les referents femenines i també jugadors de bàsquet, waterpolo o handbol. I fins a 30 esports.
Així podem enganxar els més petits a l'esport.
Totalment. T'ho explica millor el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
Aquesta legislatura volem que des dels més menuts fins als més grans practiquin algun esport o facin activitat física. I amb iniciatives com el Tot Esport 360 volem mostrar la diversitat d'esports que tenim a casa nostra. Així promovem un estil de vida saludable, generem nous referents masculins i femenins i trenquem estereotips. Els nens i les nenes es divertiran en família i podran descobrir i provar nous esports.
Queda clar que el joc i l'esport van més enllà d'edats i gèneres.
I tant!
Reserva ara les entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Del 2 al 5 de gener a l'INEF Barcelona, Tot Esport 360. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. Tot gira des del 2004, la força dels 20 anys. I gotta give my girl a present. She got one for me. She wrapped it up real pretty. It's underneath the tree. She goes shopping early, I go way too late. Every year's the same thing, I procrastinate. It's almost Christmas, and I'm the last one in the store.
Vinga, de la mà de Chris i Isaac, ens sentem aquesta hora, a les 7 de la tarda, ja ho sabeu, avui, plat fort, a partir de 8:45, aquest Madrid-Barça, al Wizzing Center, partidàs a la Lliga CB. Malauradament, el Manresa ha caigut, Sergi, fa uns instants. Sí. Contra el Bascònia amb aquest final tan estrany i tan ajustat.
80-82, la cistella final de Baldwin ha arribat a 2 segons del final, 2.6. El Manresa ha intentat a la desesperada un triple d'Alston des de mitja pista, no hi ha anat. Per tant, el Manresa, que ha anat molts minuts per davant del marcador, perd de 2, 80-82, contra el Bascònia de Pablo Lasso.
La classificació ara mateix, clar, estàvem parlant que flirtejava el Manresa amb l'accés a la Copa, ara amb aquesta derrota.
Queda fora.
Pendent de què faci el Barça també a la pista del Madrid, clar.
Ara mateix, Barça 7-5, 8è, Manresa 6 i 7, novè.
Molt bé, doncs pendents del Fito, que està als vestidors de Manresa, a veure si parla algun jugador després d'aquesta derrota. Tenim en joc la segona semifinal de la Copa Catalunya de futbol sala entre el Mataró i l'Indústria Santa Coloma. Allà hi tenim el Ripoll. Ripoll, deies que el Mataró t'agrada molt, encara t'agrada tant? M'agrada, però el marcador potser pels interessos del Mataró no tant, perquè està perdent per 0 gols a 3 quan falten 6 minuts i 50 segons per arribar a la final de la primera meitat. Un partit que està més igualat del que diu el marcador, però en només un minut i mig l'Indústries ha marcat 3 gols, 2 de Pubill i un de Cardona. Per tant, el Mataró que té feina si vol almenys arribar al tram final del partit amb un marcador igualat. Per cert, dues coses més. Hi ha un duel familiar en aquest partit, és el dels germans Tolrà. Marc Tolrà és un dels capitans de la Indústria Santa Coloma i el seu germà petit, Pol Tolrà, està jugant al Mataró. Aviam si podem parlar amb els dos quan s'acabi el partit. Segur que els feliços juguen contra l'altre. I després el capità de la Indústria, Sebas Corso, ha quedat totalment estabornit després d'una pilotada a la cara provinent d'un refús. Ha hagut de marxar fins i tot de la pista. L'ha anat a atendre als vestuaris, als vestidors. Esperem que no sigui res, però vaja, ha estat ben bé un minut estès sobre la pista i pràcticament sense poder moure's del cop de pilota que s'ha dut a la cara.
Bé, esperem que finalment, tot i aquesta pilotada, doncs, pugui tornar d'aquí uns instants a la pista. De seguida tornem a Santa Coloma per viure en directe al final d'aquesta primera part entre el Mataró i la Indústria Santa Coloma. Sergi, les teves pantalles d'aquest 29 de desembre, quins partits més controles?
Doncs mira, escenaris del futbol internacional a la Premier, el Liverpool, que posa la directa a partir del descans, West Ham 0, Liverpool 3, ha marcat al minut 30 Luis Díaz i al tram final del partit, de la primera part, al minut 40 Capco i al minut 44 Salah. Doncs han posat aquest 0-3 al descans. Amb aquest marcador, el Liverpool ara mateix li trauria 8 punts al Nottingham Forest a la primera posició de la Premier League. I d'altra banda, a la Sèrie A italiana tenim el gran partit de la jornada, potser a 3:15 al Milan-Roma, i tenim en joc el partit de la Juve 2, Fiorentina 1, al minut 6 de la primera meitat. Els dos gols de l'equip de Turí els ha marcat Thuram, el fill de Liam Thuram, que va jugar a Can Juventus i avui ha marcat dos golets.
Increïble, perquè cada vegada que veig el Liverpool, cada vegada que aixeco al cap, veig el Liverpool atacant. És una piconadora, és una màquina d'atacar el conjunt de Liverpool.
Sí, senyor. Ha tingut un petit ensurt, s'ha lesionat momentàniament Van Dijk, el defensa central del Liverpool. Ha estat una trompada amb una acció defensiva, però s'ha pogut recuperar. Per tant, el Liverpool, de moment, doncs el marcador a favor i aquest ensurt que no ha estat res. Per tant, Van Dijk que continua sobre el terreny de joc.
És gairebé l'equip més en forma, evidentment, d'aquest tram final de temporada, no només a la Premier, sinó també a la Champions League, on també compta tots els partits amb victòria.
Sí, sí, és el líder destacat de la Premier League, també de la Lliga de Campions. Per tant, Arne Slot, aquest entrenador que arribava del Feyenoord després de l'etapa de Jürgen Klopp, alerta que la pot fer grossa aquest any a Liverpool. Recordem que l'any passat no va fer massa bé a la Lliga, però que aquest any, ara mateix, a l'equador de la competició, li treia 8 punts al segon.
Jo recordo els Goonies, sempre l'entrenador del Liverpool. És una pel·lícula de l'any 85, tu l'has vista?
Sí, home, i tant.
L'any que ve 40 anys dels Goonies, tu. Mira, imagina't com passa el temps. Vinga, va, anem fins a Santa Coloma, perquè tenim en joc aquesta segona semifinal de la Copa Catalunya entre el Mataró i el Santa Coloma, 0-3. Hi ha públic que hagi vingut des de Mataró a Santa Coloma, Ripoll?
Déu-n'hi-do. No sé si l'esteu podent veure per la tele, sí, perquè estic a la banda contrària, on jo veig l'afició del Mataró, però una de la part lateral del pavelló de Santa Coloma és de color vermell, que és del color del Mataró. Per tant, tot i que l'Indústria Santa Coloma sigui l'equip anfitrió d'aquesta fase final de la Copa Catalunya, vaig estar pràcticament neutral, o fins i tot una miqueta més de gent del Mataró, que clar, evidentment, no juguen contra un equip de primera cada setmana, i avui que el Mataró juga contra un dels equips més importants de la Lliga, doncs no s'han volgut perdre. En el moment en què l'Indústria es gairebé fa el quart, un xut de Pubill que pica contra el pal, falten 4 minuts 12 segons per arribar al final de la primera meitat. Mataró Indústries, que busquen un lloc a la final on ja hi espera el Barça, està guanyant de moment l'Indústries per 0 gols a 3.
Aquesta final la juga demà, que sí?
Sí, demà a la tarda hi ha la masculina, també la femenina, que jugaran les Corts, equip de primera, contra el Penyes Plugues, equip de segona. Clar, segurament us preguntareu...
I el Rubí?
Com és que juga?
Oh, és el Rubí.
Sí, clar. El Rubí va quedar eliminat abans. No... Mm.
no ha pogut jugar. Mira, no tindrem derbi de primera, però hi ha equips catalans, evidentment, molt més enllà del Rubí. La Penya Esplugues, que havia estat a primera no fa gaire, doncs jugarà el partit contra les Corts. Aquesta competició, per cert, es juga ara, normalment es juga a principis de temporada.
Uh-huh.
I la fan avui perquè quan s'hauria d'haver jugat, s'estava jugant al Mundial de Futbol Sala d'Uzbekistan, amb molts jugadors del Barça, per exemple, convocats. També hi era Corso, jugador de la indústria, per tant, s'ha hagut d'endarrerir aquesta fase final, i també us preguntaré, ostres, doncs almenys que les posin dissabte i diumenge, i que no la final quedi dilluns. Sí, però és que el Barça i l'Indústria es van jugar divendres. Per tant, ja és poc viable jugar 3 partits en 4 dies, jugar-ne 3 en 3 és encara més complicat.
Dels jugadors que van jugar divendres amb el Barça i el Santa Coloma, hi ha hagut moltes rotacions, han descansat els que tenen més minuts acumulats, o com ho hem fet això?
Almenys en el cas del Barça han repartit bastant els minuts i han jugat tots bastant el mateix. Sí que és cert que, clar, no és el mateix, amb tots els respectes pel Vell Esport, jugar contra el Xota, l'Osasuna de primera, que contra un equip de segona B. Per tant, a ells fins i tot també els hi ha bé anar tenint minuts rodatge a no tanta intensitat com podria ser un partit de primera. I de moment, pel que estic veient per l'Indústries, també està tot bastant repartit. Ningú juga per sobre de la resta, i més ara que està guanyant l'Indústria, jo crec que repartirà encara més els minuts, i fins i tot en minuts per jugadors del filial.
Perquè el Barça, recordem que va perdre a la pista del Navarra a l'últim instant gairebé,
sí.
I el Santa Coloma tampoc li va anar del tot bé la jornada.
Sí, perquè van perdre a casa contra el Burela també al tram final. Per tant, tots els equips venen al partit després d'una derrota. I abans ho deia Calit, que potser la Copa Catalunya, evidentment, no és la competició més important de la temporada, ni molt menys, però, ostres, sempre està bé refer-se, guanyar un títol encara que sigui la Copa Catalunya, perquè si no hi ha cap sorpresa, la final és un derbi. I per molt que sigui una competició un pèl menor, potser que supercopes o copes, guanyar un derbi sempre està bé. De fet, l'any passat la final també va ser un derbi, va ser un Barça Indústries que va acabar guanyant el Indústries amb molta polèmica per un gol fantasma, així que tant un com els altres segur que tenen ganes de veure les cara a la final, però el Barça està classificat, falta que ho faci l'Indústries contra el Mataró, que recordem està perdent per 0-3, però els maresmencs, Oriol, pots estar orgullós, estan plantant molta cara.
Molt bé, per cert, vam llegir fa unes setmanes que al pavelló de Santa Coloma no hi havia aigua calenta i que els equips rivals havien de marxar a dutxar-se en unes altres instal·lacions, tenint en compte que és 29 de desembre i que fa fresqueta. Ja hi ha aigua calenta al pavelló, això ho saps,
doncs
tu, Ripoll?
Ho preguntarem ara i et diré alguna cosa, però clar, evidentment, jugues ara i t'has d'anar a un altre lloc a dutxar-te, o t'has de dutxar amb aigua freda.
Amb aigua freda no ve de gust.
N'hi ha més d'un que ni es dutxa, també t'ho dic.
Home, a veure, si es dutxen gairebé millor, però entenc que els jugadors de Santa Coloma fins i tot potser podrien anar a dutxar-se a casa. És un,
si algú viu a prop, sí, si
clar,
no...
No és la mesura més higiènica ni adequada, però clar, el rival de la Lliga Divisió d'Honor que hagi de marxar a un pavelló del costat a dutxar-se a unes altres instal·lacions municipals, a veure si després o entra al vestidor i fot l'aigua, a veure si surt aigua calenta.
Aniré a dutxar-me jo a veure què passa.
Si tu no t'has dutxat avui, pots aprofitar per dutxar-te.
Va,
tram final d'aquesta primera part.
Mira, falta 1 minut i 35 segons per arribar al final. Ara ha fet una falta al Mataró, que en porta 3 i l'Indústries en porta 1. Mira, ara Pol Tolrà, el germà de Marc, que vol robar la pilota, la recupera l'Indústries, és Verdejo per Puigverd. Tot això encara que en propi de l'equip de Santa Coloma, dirigit per Xavi Closas, el tècnic del Mataró, Niki Dadeu, que està fent una gran temporada a segona divisió B, és el líder destacat i amb ambicions, evidentment, de pujar a segona divisió. Continua pressionant el Mataró, que acaba recuperant la pilota, pot trobar el xut Pol Tolrà des de la frontal, la refusa Cardona, la pilota que marxa fora, 1 minut i 2 segons per arribar al final de la primera meitat, i continuo sense veure Corso, el jugador que s'ha endut la pilota de la cara. Home, fa ben bé 10 minuts que està fora de la pista.
És que això fa molt mal.
És que, a més, clar, no sé si l'heu pogut veure, però venia d'un refús. Aquesta pilota és com si et fessin un refús a la cara, a 20 centímetres.
Això fa mal, eh?
Sí, sí. I la pilota de futbol sala, que és més petita, però és molt dura. I
fa molt mal.
Quan en reps una, pateixes. Ara hi ha falta del Mataró, falta de Pol Tolrà sobre Verdejo, la quarta de l'equip del Maresme, 48 segons pel final de la primera meitat. L'Indústries, que, vaja, està suant, no ha tenit tampoc molts problemes, però està guanyant per 0 gols a 3 al Mataró, i l'Indústria és que buscarà el quart abans del descans.
Les imatges de televisió, Ripó, ens conviden a pensar que hi ha una prou bona entrada, no?
Sí, no és ple del tot, però 3 quarts d'entrada pràcticament sí. Demà segurament a la final sí que estarà ple del tot, però em sorprèn perquè m'he trobat a dos nois davant meu a la cua per entrar, i han dit que volien comprar entrada i els han dit no, ja no es pot comprar, està tot ple.
Ah, sí? Per demà ja? O per avui? Per avui, ja estava
per avui,
tot ple.
Per avui. Ah. Llavors, clar, jo penso en ells i, ostres, els estan mirant per la tele i deuen seients buits. Em sap greu per ells, però...
Déu-n'hi-do.
Però igualment la fa patxoc, fa patxoc el balló de Santa Coloma. Quan hi ha temps mort demanat per l'Indústria, 24 segons pel final, Mataró 0, Indústria Santa Coloma 3.
Els xiulets que són de públic del Mataró que no hi estan d'acord amb aquest temps mort, o què?
És que no ho he acabat d'entendre, perquè, vaja, és molt, molt difícil xiular un temps mort, perquè al final tu demanes el temps mort i si et demana ja pots, et pot agradar més o menys que s'ha de fer. No sé si és perquè han considerat que la pilota que havia blocat el porter no havia sortit i aquí el Mataró podia sortir el contraatac i per això s'ha enfadat, però no ho acabo d'entendre. L'afició al Mataró molt, molt nombrosa, perquè estan a lateral i també a part del gol. Clar. A més, els pots identificar molt fàcilment perquè van tots amb la mateixa samarreta.
Ens queda molt a prop, Mataró de Santa Coloma. Mentrestant, Sergi comença ja la segona part del West Ham-Liverpool. Amb, què és això? Són bombolles de sabó? Que...
Sí, ara t'ho esbrinaré.
Mira, sí, són bombolles perquè l'himne del West Ham parla de fer bufar bombolles i sempre que surten al camp...
Bàbals.
Doncs sí, són bombolles que ja s'estan desfent. El partit de moment no acompanya l'equip local, West Ham 0, Liverpool 3, el Liverpool més líder de la Premier, i en l'altre partit de futbol internacional que tenim a aquesta hora, el de la Juventus, que el guanya 2-1 a casa contra la Fiorentina, l'equip de Thiago Motta, que lluita per entrar en posició en Champions.
I'm forever blowing bubbles, això és el que diu l'himne del West Ham.
Molt bé.
Una cançó reconvertida en l'himne del West Ham. Això m'ha agradat, ara. Mira.
Alerta, aquí va el Liverpool, era Salah des de l'interior de l'àrea, el xut, el porter posa la mà, Areola, aquell porter que havia jugat a la Villarreal i també al Real Madrid, la mà i envia la pilota a córner.
I tant. Molt bé, a punt de marcar el quart al Liverpool en aquest principi de la... No hi havia fora de joc, per tant, Salah que s'ha plantat completament sol davant d'Areola i ha evitat el
quart. Bona aturada.
Molt bé, molt bona aturada. Mentre que Santa Coloma, uns segonets i arribarem al final d'aquesta primera part amb domini del Santa Coloma, els del Mataró jugant bé, però res. Mira.
Tot just ara s'arriba al descans a Santa Coloma, final de la primera meitat, Mataró 0, Indústries 3, ho estàs dient, Oriol. El Mataró que està plantant cara, està jugant bé, està tenint la pilota i està competint en un equip de primera, però l'Indústries és molt Indústries i en un minut i mig ha fet 3 gols, que són els que ara manen el marcador. De moment, l'Indústries que jugaria contra el Barça demà la final d'aquesta Copa Catalunya.
Molt bé, doncs ves cap al vestidor, obre l'aigua a veure si surt aigua calenta i a la segona part ens ho expliques. Fins ara, Ripoll,
perfecte,
gràcies.
Fins ara.
Aquesta segona part ja ha començat entre West Ham i Liverpool, eh?
Sí, empat. West Ham 0, Liverpool 3, minut 3 de la segona meitat.
I mentrestant, a Itàlia també juga la Juventus contra la Fiore.
Recte final del partit, Juventus 2, Fiore 1.
Una petita pausa per la publicitat i ara de seguida tornem.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Miqui, acabo de sortir ara mateix de fer-me la prova de vestuari. És tan increïble que crec que no t'ho pots imaginar.
Laura, tia, tinc moltes ganes de tornar a fer el rei amb tu.
Però escolta, amb mi i amb tot Catalunya, no?
Les campanades de cap d'any amb Laura Escanes i Miqui Núñez. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de WhatsApp, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
dels Ignorants 3.0.
A la nit dels Ignorants, fum, fum, fum.
La gran família dels Ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els Ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels Ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Tot gira des del 2004, la força dels 20 anys.
D'aquí 5 minuts arribem a 8:15 del vespre. Això és el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui us acompanyem fins a les 11 de la nit per fer la transmissió de clàssic entre el Madrid i el Barça des de la Wizzing Center. Allà ja tenim l'Ernest Macià i em sembla que l'Ernest és en protagonista.
Companys, estic a peu de pista a la prèvia d'aquest partit al costat de l'Òscar Orellana, membre de l'estaf tècnic del Futbol Club Barcelona, al costat de Joan Peñarroya. Com estem, Òscar? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Molt bé.
Fa dues dècades que ets assistent, ja havies estat amb Barzoques, amb Cito Alonso, Jessica Bixo, Roger Grimau, i ara en aquesta etapa amb Peñarroya, fent números, em surt que has estat aproximadament a un centenar de clàssics. Per tant, per tu això no és nou, però cada clàssic és nou. I arriba en un moment, no sé si coincideixes amb mi, complicat.
Sí, com dius, cada partit d'aquests són especials i poden passar qualsevol cosa. Hem viscut qualsevol de les situacions en un sentit i en l'altre. Tant quan el Madrid arribava molt bé com quan nosaltres arribàvem molt bé i han passat coses a una o l'altra. Són partits especials, els jugadors tenen un extra de motivació que és normal i això doncs, fa que el partit normalment tingui moltes alternatives i bueno, doncs, preparats per viure un partit d'aquestes dimensions i que, com tu dius, doncs, agafa en un moment en el que no estem acabant d'arrencar a nivells de resultats, però també agafant les teves paraules, partit especial, partit diferent i bueno, i una mica pot passar de tot.
Exactament, això és el que ens demostren els clàssics, que de vegades, quan pitjor millor, i de fet ja vau jugar amb el Madrid al Palau, vau forçar dues pròrrogues, va haver-hi opcions de victòria, però avui venim del partit de l'Estrella Roja, que va ser un equip que va fer una aposta per jugadors alts, van agafar molts rebots, que suposo que és una de les preocupacions avui amb aquest Madrid de Tavares, que potser no et jugarà amb quatre jugadors alts perquè ja en tenen un que val per dos, però evidentment controlar el rebot amb aquest Madrid és clau.
Sí, una mica el que sempre comentem amb ells quan juguem contra Madrid és que és molt important la batalla per les possessions, i la batalla per les possessions doncs, significa això, controlar les pèrdues, controlar el rebot ofensiu de Madrid, intentar nosaltres anar al rebot ofensiu, tota aquesta sèrie de coses quan jugues partits d'aquesta dimensió contra un equip com el Madrid són de vital importància.
I després que no es carreguin de faltes jugadors claus com el Vesely, com a Metu, perquè aleshores sí que quan el Madrid obliga els pivots dels equips rivals a desgastar-se molt, si perds algun d'aquests jugadors aleshores sí que es complica ja molt, no?
Bueno, els dos equips ens coneixem molt i al final tenim molt clar quins són els jugadors que poden marcar una sèrie de diferències en facetes del joc i per tant doncs, ells van atacar una sèrie de jugadors com nosaltres anem a atacar els seus jugadors i està clar doncs, que en tot aquest atac, per dir-ho d'alguna manera, a l'ús de les faltes, com s'utilitzin les faltes, juga un paper crucial.
Hi ha el tema de la Copa. Entenc que a la prèvia d'un Madrid-Barça no hi penseu, però és una realitat objectiva, no? Que no està assegurada la Copa encara ni molt menys, ja no dic ser cap de sèrie.
Sí, si vols que et digui la veritat, ara mateix és el que dius, no ho hi podem pensar, i menys el dia de partit. Nosaltres intentem anar partit a partit, com juguem cada dos, tres dies, doncs focalitzar molt amb el partit, i bueno, doncs som conscients no, de la classificació perquè la vas mirant i som conscients d'on estem, però al final jo crec que ens faríem, no faríem bé d'estar mirant contínuament la classificació, sinó que el que hem de fer és plantejar com toca el partit que ve, ara en aquest cas és el del Madrid, fer-ho de la millor manera, de la millor manera possible i jugar per guanyar-lo.
Coach, moltíssima sort i ja que estem a aquestes alçades d'any, bones festes.
Molt bé, igualment. Moltes gràcies i bones festes igualment.
Gràcies, Macià. Avui aquesta transmissió del Madrid-Barça a partir de 9:15. D'aquí un minutet arribarem a 8:15. Parlem del Dakar.
L'aventura ja és aquí. Les dunes. El desert. l'adrenalina. Del 3 al 17 de gener segueix el Dakar al Tot Gira amb Damià Aguilar des de l'Aràbia Saudita.
Perquè divendres que ve comença una nova edició del Dakar, la sisena que es disputa a l'Aràbia Saudita, tal com heu sentit, i tindrem el nostre enviat especial, en Damià Aguilar. Durant dues setmanes, 44 pilots catalans competiran per intentar acabar la prova i per fer-ho, evidentment, de la millor manera possible. Entre ells, l'Isidre Esteve, que enguany arriba a la vintena participació a la prova, a la desena en cotxes, des que va tenir un accident el 2007 que el va deixar en cadira de rodes. Lluny de lamentar-se, l'Isidre Esteve, però encara el futur amb optimisme. Amb ell han parlat uns dies abans de marxar cap a la prova. Isidre Esteve, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs abans de marxar cap al Dakar?
Bé, molt bé. Tot a punt, preparat, content perquè m'he entrenat bé i així que amb ganes de començar.
Vintè aniversari al Dakar.
Ostres. Bé, el temps passa massa ràpid. Saps, vaig començar l'any 98 amb una etapa amb motos que va ser genial, saps, que he gaudit moltíssim. Va haver un peron, no?, després de la meva lesió en el 2007, i ara mateix, bé, em sento afortunat, de poder estar aquí, de poder estar amb els cotxes, de poder estar en aquest nivell, així que molt bé.
Amb quines expectatives vas a guanyar la prova?
Val, ostres, tenim un bon equip, hem fet una bona planificació esportiva, havent estat al Rally de Portugal, el Rally del Marroc, ha anat molt bé, val? És un any on hi ha molts de canvis, on hi ha arribades de marques noves, on hi ha molts pilots que no sabem ben bé on estarem i tal, però bé, ho vaig dir ara fa poc, és dir, per nosaltres, sempre que puguem estar dins els 20 primers, saps, amb resultats parcials, total, serà un resultat extraordinari, saps, perquè hi ha moltes marques i molts pilots, no? Veurem on estem, saps, hem de ser competitius, hem d'estar contents cada dia, això és el que hem de fer.
El recorregut d'aquest any t'agrada? És un recorregut que et pot anar bé?
M'agrada més que el de l'any passat. Penso que, tal com va dir el David Castellal, el director esportiu de la cursa, aquest any serà una cursa una miqueta més de resistència, no tant a l'esprint com estem acostumats en els darrers anys. Penso que això és bo. És veritat de que, ostres, hi ha el... Com aquell que diu, només començar l'etapa de 48 hores pot ser una etapa que marqui algunes diferències. Jo penso que és més exigent a nivell mecànic aquest any al Dakar, no? I bé, hem de veure si som capaços de gestionar bé tot això.
Tu parlaves de que hi ha moltes marques, evidentment, hi ha molts pilots, parlaves dels 20 primers... és realístic pensar algun dia en aconseguir la victòria al Dakar?
Jo diria que ara mateix és poc probable tindre aquest pensament, val? Mira, per tindre alguna opció a guanyar el Dakar, el primer que tens que fer és estar dins d'una estructura oficial, amb un programa esportiu complet, amb uns anys de rodatge i amb tot el suport de la marca i de l'equip per aconseguir-ho, no? Perquè tinguis una idea, penso que aquest any, d'aquests 20 pilots que eren aquests equips oficials, 10 d'ells creuen, pensen que poden guanyar, i només en guanyarà un, naturalment, no? I ostres, jo penso que és més realista pensar de que podem encara créixer més a nivell esportiu, que podem estar en algun moment a dins d'alguna estructura d'aquestes oficials en un futur proper, que podem ser més competitius i que podem fer resultats parcials bons, hi ha la Copa del Món, i podem estar molt més amunt en el Dakar. Saps, això penso que és el més honest. Saps? Dir que vaig al Dakar a fer els 5 primers o que tinc opcions a guanyar seria poc honest.
Després allà, evidentment, poden passar moltíssimes coses en una prova com el Dakar, però també veient que Gallina Vella fa bon brou, és a dir, veus que Carlos Sainz amb més de 60 anys està capaç de guanyar el Dakar, això suposo que no et fa perdre l'esperança, no? Veure que la vida competitiva i esportiva es pot allargar moltíssim.
Bé, de Carlos Sainz hi ha molt pocs, eh? És un pilot extraordinari, amb una trajectòria impressionant i amb una motivació intacta, penso, en els darrers anys, no? Sí que és veritat que, bé, ara tinc 52 anys, queden uns anys per davant boníssims, saps, amb el cotxe, perquè penso que l'experiència en aquesta cursa sí que és important, val? En un moment que es debat tant sobre això. Ostres, crec que estem en el camí correcte, és a dir, estem amb un equip punter, amb uns patrocinadors punters, que tenen ganes d'estar aquí, de córrer, i que tenen ganes de millorar igual com els que n'estic jo, saps? Per tant, això és bo.
Ara ho comentaves, que vas debutar el 98 amb motos. Ha canviat molt la teva mentalitat competitiva des que competeixes en cotxes, evidentment després de l'accident, que quan competies en motos? Ets més competitiu ara, o ara entens millor les coses? Abans eres més competitiu i ara et cabreges menys, o com va la cosa?
Val, abans tenia 25 anys i ara en tinc 52, no? En una primera etapa de la meva vida, quan competia en motos, va ser extraordinari. Per què? Perquè vam aconseguir arribar a formar part d'aquells pilots que quan sortien al dematí en una etapa podien guanyar la cursa, podien guanyar les etapes i podien guanyar el campionat, no? I ostres, això va ser una etapa meravellosa, no? I la veritat és que la mentalitat guanyadora hi és, val? Ara el cap hi és igual, el cos no acompanya de la mateixa forma, per diferents circumstàncies que són més que evidents, no? Penso que la mentalitat és important, no? Però també és important ser realista, saps? I dir, ostres, podem continuar competint al Dakar? Sí. Ho fem amb un equip competitiu? Sí. Aquesta nova etapa ens permet millorar? Sí. Estem amb envoltat de les persones adequades? Sí. Ostres, podem pensar que en el futur podem anar al Dakar a competir? Sí.
Per tant, tens molts més sís ara que no pas nos.
Ah, exactament. Bé, jo sóc una persona bastant positiva, eh? Saps, sempre penso que l'actitud és important, les ganes, i trobar la gent que t'envolti per fer el camí que vols fer, no? I, ostres, em trobo bé, saps? Físicament, em trobo bé a nivell de motivació, per tant, ostres, no cal posar-nos límits, saps? Ja arribaran si tenen que arribar.
Evidentment competeixes en cotxes, però no competeixes sol, perquè tens un company al costat, que és el Xema Villalobos, el teu copilot. Sóc una mica com l'estranya parella, com Joan Pera i Paco Morán, o no? Us aveniu molt més?
No, ens avenim bé. Mira, anem amb el Xema, compartim l'habitacle del cotxe des del 2011. Ostres, ens portem molt bé. Penso que ell també n'ha après molt, té molta confiança, i jo m'hi trobo bé, saps? Perquè és important això. Al final és una cursa de 15 dies, però és tota una temporada que hem de treballar, que hem de millorar, saps? Ell sap perfectament la meva forma de conduir. Jo també sé quins punts té més forts el Xema i quins no tant, i llavors intento donar-li un cop de mà quan apareix algun dubte. Hi ha una bona sintonia, i això és important. Llavors, a part de ser un bon copilot, mecànicament és molt bo, saps? Per tant, també hem de pensar que quan jo tinc un problema, jo no baixo del cotxe. Punxem una roda, la canvia ell sol. Enterrem el cotxe a la duna, el desenterra ell sol. Naturalment, jo col·laboro des de dins. Però, ostres, és important tindre aquesta bona sintonia.
Això es va passar l'any passat, no?, a la prova.
Sí, l'any passat vam tenir un problema en la zona de l'empty quarter, que vam trencar el diferencial de davant, en una zona que, quan anava el cotxe bé, ja era molt difícil. Quan vam trencar el diferencial davant ens volíem morir, no? I la veritat és que ens faltaven 100 quilòmetres per acabar, ja estàvem amb el grup de davant, i res, ens vam quedar dos forats en unes dunes que amb les condicions que estava el cotxe, era lo fàcil era abandonar, i no ho vam fer, saps? Vam estar molt de temps, ens va caldre també una mica de paciència i reflexió per fer-ho, però tu saps, això té un valor increïble. Vam arribar a final de l'etapa 24 hores més tard, però la van fer tota, van fer cada un dels quilòmetres del Dakar 2024. I això, a nivell personal, és important.
Devíeu tenir temps fins i tot de delirar, no? Perquè els que fan curses de muntanya, d'ultra Pirineu, i acaben parlant amb els arbres, no sé si vosaltres al desert acabeu parlant amb les dunes, amb la sorra, amb el sol, amb la calor que passeu,
bueno, el
que us acaba passant pel cap.
El Xema només feia que traure sorra i ficar planxes, i traure sorra i ficar planxes, i traure sorra i ficar planxes, val? Jo amb paciència dins del cotxe només feia el que ell em deia, no? O sigui que és veritat que quan vam tenir que parar a dormir la nit vam tenir que parlar, no? Però bueno, tu, ens agrada el que fem.
Us agrada el que feu, evidentment. Us feu confessions també durant les etapes, són tantes hores junts, on ni teniu temps de parar a parlar de vegades, perquè evidentment heu d'estar tan concentrats en la navegació que és impossible. Però que a la fi és amb qui passes més hores allà a la prova.
Sí, és dir, per la gent que no conegui ben bé com són les etapes, és dir, al final tu, una etapa que, quan diuen una etapa, entre Bixa i Jail, no? 1.000 quilòmetres. Bé, no són 1.000 quilòmetres cronometrats. A vegades d'aquests 1.300 són d'enllaç per carreteres. Per tant, imagina't, quan tu surts a les 8 del matí per fer 200 quilòmetres de carretera, o 500, que hi ha un dia que fem per arribar a l'Empty Quarter, acabes parlant de tot menys de curses. No? Però això és normal. Ah, quan comença l'especial cronometrada, no parlem de res. És a dir, de fet, quasi bé no parlem. Jo només li vaig dient, ho veig, o ok, o ho entenc. Zero. I ell només fa que descriure tot el que posa el llibre de ruta. Però clar, un cop hem acabat i llavors ens queden 60 quilòmetres per arribar al final de l'especial i al campament, doncs naturalment acabes parlant de com et trobes, de com et va la feina, de què tal la família o què penses fer l'any que ve, saps?
I què tal la família, però perquè tu part de la família la tens també al campament, no? Perquè crec que la teva dona és la teva fisió. A vegades arribes i dius, ah, no tinc ganes de parlar de res.
No, ostres, jo penso que amb el temps t'acabes coneixent molt i amb una mirada n'hi ha prou, saps? Els mecànics saben perfectament quan tinc un problema, quan no el tinc, quan estic content o quan no falta dir res, no? Però és veritat que hi ha unes rutines de treball que són necessàries perquè és que si no, no faríem la feina, no? Però bé, tindre aquest bon ambient és important perquè amb una cursa tan llarga que passen tantes coses, a vegades és molt fàcil desestabilitzar aquest ambient i quan aquest ambient es desestabilitza tot es complica molt.
Teniu una filla, no?
Tinc una filla, sí.
De quants anys?
21.
21 anys, per tant, ja és grandeta, però com ho porta això de que sempre la família vagi amunt i avall?
No ho he conegut d'una altra manera, saps? Jo porto fent aquesta feina tota la meva vida, sap perfectament de que per Cap d'Any no estic a casa, per Reis tampoc no n'hi ha, el meu calendari de festes no és el de qualsevol persona que té una feina, diguéssim, tipus, no? Que té vacances a l'agost, Nadal, Setmana Santa i diumenge és festa, el meu calendari és un altre i bé, està completament adaptat a això.
Què et diu, papa no corris o papa corre?
No, papa, passa-t'ho bé. Passa-t'ho bé, que sé que quan t'ho passes bé estem millor.
T'ho passaves millor quan el Dakar era a Dakar? És a dir, que quan creuau a Àfrica, que no pas ara, després amb les edicions a Sud-amèrica i ara que va per Orient Mitjà?
Era diferent. Era diferent perquè era una altra època, també. És a dir, jo vaig fer 10 anys el Dakar a l'Àfrica amb motos, no? I, ostres, però sobretot era una aventura, sobretot el primer any, saps? És a dir, anaves a un continent que desconeixies completament. Mira, hi ha una cosa que diré que s'entén perfectament. És a dir, el Dakar a l'Àfrica, en aquella època, la cursa et portava a llocs que tu no pots anar-hi un altre moment de la cursa. Per què? Perquè són inaccessibles, perquè logísticament és impossible i perquè no hi ha seguretat. No? Llavors, allò ho feia alguna cosa especial, saps? No anàvem amb un telèfon satèl·lit Iridium a la butxaca de la jaqueta, saps? Quan tenies un problema, connectaves una balisa, s'encenia la llum vermella i es anava apagant i pensaves, bueno, que vagi bé perquè a veure si em troba algú, no? La cursa ha millorat, les condicions han canviat i la societat ha evolucionat també.
Parlàvem del teu 20è aniversari a la prova, per tant, el 20 és un número rodó, és un número especial. Tu, no sé si ets supersticiós, si comptes molt en els aniversaris, si comptes en aniversaris abans de l'accident i després de l'accident, si penses molt o si no hi fas cas.
No soc gens supersticiós, però gens ni mica. El que sí que és veritat és que en la meva vida hi ha una primera etapa, saps? Que és l'etapa de creixement i que vaig anar amb moto i que vaig descobrir aquesta gran cursa i a partir de l'accident és una altra etapa de la meva vida on faig les coses de forma diferent però intento gaudir-les al màxim i sobretot gaudeixo molt de les oportunitats que tinc ara de continuar fent allò que m'agrada, saps? I a partir d'aquí sempre dic, m'aixeco al matí, miro el mirall, si et trobes bé, sí, va, som-hi, no passa res.
52 anys tens ara mateix i comentaves abans que evidentment tu estàs en bona forma perquè si no evidentment no podries fer la prova del Dakar. Tal com avança la intel·ligència artificial i el món de la medicina, tu t'obligues a tu mateix també abans de participar al Dakar a estar en bona forma per si mai arriba l'oportunitat que la intel·ligència artificial et pugui donar un cop de mà a l'hora de recuperar la mobilitat?
Bé, és evident que una lesió medular fa uns anys era una lesió per tota la vida, no? I ara ja no, és una lesió medular, hi ha un dia que es trobarà un remei que permetrà tornar a caminar. És a dir, això és que està claríssim. El que no sabem és quan arribarà aquest dia, però la ciència, la medicina avança moltíssim. És a dir, de fet, ja hi ha projectes a Lausanne, crec que és, de persones amb uns implants en el cervell i un tema d'electroestimulació que tornen a caminar, saps, a nivell mèdic. És evident que això passarà. Em preocupa molt, no, quan arribi, genial, que quan arribi jo ho puc aprofitar, genial, saps? Però perquè s'entengui, el problema no és anar amb cadira de rodes. El problema és tota una manca de funcions que un perd a nivell d'una lesió medular. Per tant, jo sí que crec que encara recuperaré algunes funcions que he perdut degut a la lesió. Que torni a caminar, això no em preocupa tant.
Segur que sí que et veurem més aquest any al Dakar, i et perdem també com a comentarista, perquè abans et teníem a Televisió de Catalunya. Això és una cosa que et va agradar, que en un futur no descartes poder-hi tornar?
Ostres, em va agradar molt. M'ho vaig passar molt bé i sobretot vaig aprendre molt. Saps? Amb uns companys increïbles i bé, no sé què farem en el futur, però bé, sens dubte és una bona experiència, ha estat una bona experiència.
Bé, el que és obvi és que el Dakar hauràs d'aguantar en Damià Aguilar, que és el nostre enviat especial de Catalunya Ràdio La Prova, per tant ja et farà un seguiment dia a dia de com et va la prova. I és a dir, que tinguis molta sort en aquesta edició, la 20a, encara que tu no ets supersticiós, i que vagi molt bé, que et seguirem en aquesta edició.
Molt bé, moltes gràcies.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Del 2 al 5 de gener torna Tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per a infants, joves i adults. Vine a gaudir amb la família i practicaràs tot tipus d'esports. Entrades gratuïtes al web totesport360.cat. Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
A mi m'han dit que és un poble que té mala entrada.
Sí, la gent són una mica...
escorredissos, aspres i eixuts. Es veu que la sortida és pitjor.
Que no necessàriament puc tenir una bona rebuda, diguéssim.
Veig que me'n venen cinc de cara. Dic, oi, 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 oi. El tio se'n fot un passamuntanyes. Diu, què, tens algun problema o què?
Estic a punt d'entrar en el clan, eh?
El Foraster sobreviurà a Sant Jordi Desvalls dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Totes les temporades anteriors disponibles a la plataforma 3CAT.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells.
Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
L'optimista neix o es fa, perquè quan parlem clar espantem els altres.
Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella?
No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre, les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la Torre Clar.
No. Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'Any a Catalunya Ràdio.
La selecció musical de Cap d'Any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Per sentir cançons com aquesta...
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats, selecciona la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya
sí.
Ràdio.
Sí.
A Catalunya Ràdio. Sí.
Ho fareu bé, com anirà?
Sembla, sí, ho farem bé.
Farem perfecte.
Tot gira des del 2004. La força dels 20 anys.
I Ja sabeu que si voleu recuperar l'entrevista amb l'Isidre Esteve la teniu, Sergi, penjada al web,
sí,
eh?
Sí, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
Que li vagi molt bé a l'Isidre Esteve al Dakar, igual com la resta de pilots catalans. Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del vespre a Santa Coloma. Amb el Mataró està donant guerra, eh? Finalment
sí,
el Santa Coloma,
Ripoll. Sí, ja t'ho deia. I estem a la segona meitat. Falten 11 minuts pel descans i continua partint el Mataró, però ho fa de 2 gols, 4-2, Indústries 4, Mataró 2. Una molt bona segona part de l'equip del Maresme, que tot just ara buscava el tercer. Ha sortit molt bé del descans a l'equip de Niki de Déu. L'Indústries que ha marcat un gol més, però el Mataró n'ha fet 2, per tant, tot obert, 10 minuts per arribar al final. Mataró 2, Indústries 4.
I veus opcions reals a la remuntada maresmenca?
Sí, perquè no, aviam, continua sent favorit a l'Indústries, és millor l'Indústries, juga millor l'Indústries, però escolta'm, a només un partit i si el Mataró fa un golet més, aquí pot passar de tot.
On no veus opcions de remuntada, Sergi Camps, és el West Ham-Liverpool.
Home, com diria aquell, si passa seria un rècord Guinness, eh? Perquè déu-n'hi-do la tova que li està clavant a Liverpool al West Ham, minut 75, en queden 15 pel final, West Ham 0, Liverpool 4, el Liverpool encara més líder de la Premier League, i alerta perquè és molt marcador al camp de la Juventus, a Turí, li empata el partit la Fiorentina, Juventus 2, Fiorentina 2, minut 89, ha marcat ara fa pocs segons Ricardo Sotil, res a veure amb el exjugador del Barça, empat a 2, en queden 2 pel final, i la Juventus que està a punt de perdre 3 punts, en aquest cas 2 punts, que fins fa uns segons semblaven assegurats.
I ja ho sabeu que el Manresa ha perdut de bàsquet en un tram final contra el Baskonia per 2 punts de diferència. El Joan Fitó, el tinc connectat aquí, Fitó, si ets amb algun dels protagonistes, em demana pas des de Manresa.
A la zona mixta del Nou Congost, esperant que surti protagonista.
Val.
Quan apareix. Sí.
Ja Dani surt, eh?
Pérez.
Surt?
Com has vist aquesta última jugada, tu, des del teu punt de vista?
Bueno, juguem el pick and roll amb 5-6 segons, crec que queden. Em sembla que Derrick té una petita avantatge, li dono. Toca, jo crec, el peu, no sé si són peus, si no són peus. I, bueno, ells han fet un atac molt ràpid i han acabat amb una gran cistella.
L'àrbitre en l'última jugada, perquè he vist que a l'acabar el partit ja has anat.
I creia que el peu estava al terra i que no eren peus.
Tot i això, durant la majoria del partit heu fet un bon partit contra un rival d'Euroliga com el Baskonia, heu anat al per davant la majoria del partit. Quina valoració global fas d'aquests primers 39 minuts?
Bueno, jo crec que l'equip ha fet un gran partit. Òbviament, al final et quedes amb el resultat, no? que et quedes una mica frustrat, no? I cap cot, però bueno, si fas una valoració del partit jo crec que és molt positiva i ells han tingut més encert. Al final això ha sigut el que ha decantat el partit.
Ara el calendari una mica apretat, partit avui, torna a jugar el dia 2. Això com es viu dintre del vestidor? No poder tenir aquests dies de tranquil·litat amb festes i tota la pesca?
Bueno, ja dic, jo crec que ara, després del que ha passat a pista, el que volem és tornar a jugar, no?, per treure't una mica aquesta sensació. Bueno, sabem que el calendari és el que és abans de començar la temporada, l'hem d'acceptar i anar a guanyar algú que és el proper partit.
Ambientats al Nou Congost, que és cert que els dos últims partits de Lliga CB no heu guanyat, però com deies avui, per exemple, a nivell defensiu, poca cosa més se li pot demanar a l'equip, amb més de 15 pèrdues al rival, potser us ha faltat un punt d'encert més a la segona meitat.
Sí, ja et dic, crec que, bueno, ens ha dit el Diego, no? Jo crec que hem fet 20 tirs més nosaltres que ells. Això en un partit normal és una victòria, no? Però bueno, com et dic, no hem tingut encert, ells han tingut algun moment a la segona part de molt d'encert i ens han castigat les pèrdues sobretot i, bueno, ja et dic, mèrit del rival i jo crec que la valoració del partit nostre ha de ser positiva.
Deixa'm preguntar-te pel Mario, compartiu posició, no el podem sentir habitualment, com el veus tu i com ha fet aquest salt els últims partits de qualitat per ser un dels referents, perquè és un dels referents de l'equip ara mateix, i com l'estàs ajudant tu des de la teva veterania?
Bueno, jo crec que el Mario és un jugador que té un futur molt, molt, molt bo per davant, no? I, bueno, ha d'anar treballant com està treballant fins ara, amb els peus a terra. Òbviament, és complicat, no?, quan tens 18 anys i tothom parla tan bé de tu, no? S'ho està guanyant. Bueno, jo crec que ja està fent la seva feina, pas a pas, treballant com el que més, i, bueno, ha de seguir una mica en aquesta línia. Jo, bueno, intento donar-li algun consell quan veig alguna situació, però, bueno, ell és un bon alumne i aprèn molt ràpid.
Dani, avui us enfrontava un jugador com Marcus Howard, que és molt perillós, quan entra en convulsió és capaç de diamantar el partit. A la primera part l'heu controlat molt bé, però llavors el tercer quart ha entrat, ha fet 11 punts seguits. Com heu afrontat com a defensa conjunta, ja no només del Rating, que és l'encarregat d'emparellar-se amb ell, sinó conjuntament de l'equip, defensar un home tan perillós?
Bueno, està sobre d'ell, no? Està sobre d'ell. Sabem que és un jugador que encara que el defensis bé, quan entra amb aquesta ratxa és imparable, no? Com tu dius, la primera part crec que ni tan sols ha tirat, o ha fet un tir, i bueno, la segona part ha començat a trobar-se millor. Ha ficat alguns tirs que, ja et dic, encara que el defensis els anota, i bueno, res a dir. Jo crec que el Retin ha fet una gran feina, i bueno, igual que el Retin, la resta de companys.
Molt bona defensa de l'equip, però el triple no ha funcionat, no, avui?
Sí, ja et dic, ha sigut un tema sobretot encert, no? Bueno, hem de seguir treballant. Si perdem tots els partits, que siguin una mica per això, no? Que no entra la bola, no? No per mala defensa, per poca energia o per altres coses, no? Jo crec que el tema encert és un tema que són ratxes, ara potser no estem en un bon moment, però bueno, hem de seguir treballant i estic segur que si esquem així arribaran les victòries.
Les paraules de Dani Pérez analitzant doncs, aquesta derrota contra el Baskonia. Dani Pérez, protagonista aquesta última acció, que els àrbitres no han xiulat peus, i finalment ha acabat amb la cistella guanyadora de Balvin. Sí.
I així ho hem viscut. Gràcies, Fitó. Fins la propera. D'aquí 5 minuts arribarem a les 8 del vespre. Dani Pérez al micròfon d'en Joan Fitó. Mataró 2, Santa Coloma 4. 9 minuts per arribar al final del partit. En Ripoll, per cert, t'has dutxat al descans? Hi ha aigua calenta al pavelló, finalment? O com s'ha acabat el tema?
No ho he fet, però ho podria haver fet...
Ah, hauria pogut.
Estava calenta, així que he dit, vale, m'ho reservo perquè ara potser el descans em dona temps, però quan acabi el partit ja aniré a dutxar-me.
És a dir, has entrat al vestidor i has comprovat que hi ha per fi aigua calenta als pavellons, al pavelló de Santa Coloma.
Sí.
Molt bé, d'aquí 5 minuts arribarem a les 8 de vespre. Actualitza el marcador, Ripoll.
Falten 7 minuts 50 segons per arribar al final. Mataró 2, Indústries 4.
Gràcies. Fins ara, Ripoll. Continua guanyant el Liverpool, Sergi, i també la Juventus. No aconseguirà la victòria contra la Fiore a la Lliga Italiana.
West Ham 0, Liverpool 4. En queden 10 pel final. I a la Juventus de Thiago Motta, que se li escapa el partit. Juventus 2, Fiorentina 2. Temps afegit.
Per cert, que avui és 29 de desembre i aquest matí, Sergi, el Barça ha tornat a la feina. Estem parlant del primer equip de futbol. És la primera sessió d'entrenaments després de les vacances de Nadal. I ha estat, Sergi, la tradicional sessió de portes obertes que s'ha fet a l'estadi Johan Cruyff, amb aquell ambient de gala ple i farcit de criatures.
Ambient molt festiu i familiar, en total unes 5.300 persones que han anat a veure el primer entrenament de l'equip de Hansi Flick, que ja prepara el proper compromís el 4 de gener al davant del Barbastre en partit de Copa del Rei. Ha estat una sessió suau que ha comptat amb la participació de Christensen, lesionat des de l'inici de temporada. El central danès, però, encara no té l'alta mèdica. Lamine Yamal i Ferran Torres han estat les principals absències de l'entrenament, tots dos lesionats, tot i que sí que han sortit al final de la sessió juntament amb la resta de la plantilla per regalar pilotes al públic, fer-se fotos amb els nens i signar samarretes. Marc Casador, que no fa gaire era un dels nens que venia a veure aquests entrenaments, ha parlat de la il·lusió que ha notat el públic.
Clar, és un somni, com tu dius, jo era un d'aquests petits que venia a veure doncs, els meus ídols aquí a entrenar, i per això també ara doncs, ho veus amb tanta il·lusió que vingui tota aquesta gent aquí a veure't entrenar, a disfrutar de l'entrenament i sobretot ara aquesta estona aquí, com et dic, fent-nos fotos i amb els més petits.
Pedri, Gavi, Rafinha i Lewandowski han estat els jugadors més aclamats, però hem preguntat a alguns aficionats a fora del camp a qui tenien més ganes de veure.
El Dani Olmo.
Sí?
No sé, i davanter Rafinha i això. Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Preferit de tots, jo crec que ara mateix els està salvant de molts gols Iñaki Peña.
A mi el Lamine, però no hi és, i m'agrada molt en Covarsí i en Marc Casador, també.
Per veure Koundé, jo. Lateral, el millor lateral del món.
Les entrades d'avui valien 3 euros pels socis i 6 euros pels no socis. Tots els diners recaptats són pel programa solidari Polseres Blaugranes, impulsat per la Fundació del Club. Després de l'entrenament, els jugadors s'han repartit i han anat a visitar nens ingressats a diversos hospitals.
Lamine, per cert, que, com comentaves, no s'ha entrenat, però no. Sí que ha aparegut, perquè el veiem a Dubai amb aquell friqui de la carn que tira sal, saps?
Aquell cuiner turc.
Sí, que
ja cobra
15.000 euros per un tros de carn. I a més, massa cuita. Vaig veure que la carn era massa cuita. No...
Faria falta provar-la, el convidem al Tot Gira, si vol venir un dia a portar una mica de berenar a sopar.
I
però...
que tiri sal. El Barça, per cert, ha accelerat, Sergi, les gestions per poder inscriure, finalment, Dani Olmo i Pau Víctor a la Lliga de Futbol Professional abans de la data límit, que és aquest dimarts, és a dir, demà passat.
La solució passaria per la cessió de l'explotació d'una part de les llotges VIP del Camp Nou, un acord que està encarrilat però no tancat. La voluntat del club és la venda de les llotges, un fons inversor qatarià, una via que ja estava activada però que s'ha hagut d'accelerar després que divendres un jutjat mercantil de Barcelona va desestimar la demanda en què el Barça demanava la cautelar per poder inscriure els futbolistes. Aquest acord, però, alerta, només es concretaria si garantís al 100% la inscripció d'Olmo a la Lliga. Demà hi ha una nova vista, en aquest cas a la justícia ordinària, però el club no confia gaire en una resolució favorable després de la de divendres.
Bé, doncs haurem d'esperar encara unes hores per veure si finalment la Lliga de Futbol Professional accepta aquesta venda de les llotges del Barça, de les llotges VIP, del futur Camp Nou, durant uns quants anys a un fons qatarià, perquè, clar, Dani Olmo té ganes de ser inscrit i de poder jugar amb el Barça i de poder jugar també sí. La Champions per fer ombra al Liverpool, que déu-n'hi-do.
Que li clava el cinquè al West Ham, en queden cinc pel final, plora Julen Lopetegui, l'entrenador del West Ham, West Ham 0, Liverpool 5, en queden cinc per acabar el partit. I qui ha acabat el seu partit és la Juventus de Thiago Motta, empatat a 2 a casa contra la Fiore, un partit que li han empatat el temps afegit gairebé amb un gol de Ricardo Sotil.
Mig minut i arribem a les 8 del vespre. Hi ha hagut algun canvi al marcador Santa Coloma, Francesc Ripoll, entre el Mataró i el Santa Coloma?
Tot igual, 5 i mig pel final, Mataró 2, Indústries 4.
Per tant, el Santa Coloma amb un peu i mig a la final, que jugarà demà a la tarda contra el Barça, que abans eliminar l'Hospitalet.
Correcte, i abans de jugar a la final femenina entre les Corts i el Penyesplugues.
Doncs 2 segons i sentireu els senyals horaris de les 8 del vespre.